Molt bona tarda, són les dues, torna la Festa del Cinema.
Notícies migdia. Núria García.
Fins dijous, les entrades per anar al cinema seran més barates i costaran 3,50 €. De nou, els cinemes Imperial i Eix Macià s'han sumat a la iniciativa que es fa dos cops l'any. El gerent de les sales, Miquel Gratacós, n'ha parlat en declaracions al Matí.
Em sembla que és la 22a ja edició que fem, és a dir, en fem normalment dos, se'n fan dos a l'any a nivell nacional, i aquest any doncs ens cau en principis de juny, són 3, 4, 5 i 6, dilluns, dimarts, dimecres i dijous, cinema a 3,50 € per gaudir a totes les sales de Sabadell del millor cinema i de tot el cinema que tenim en cartell.
I aprofitant la iniciativa, Gratacós també ha anunciat que s'està renovant una de les sales dels Cinemes Imperial, que serà una de les més pioneres a Europa a nivell tecnològic. De seguida us ho expliquem, abans us avancem altres temes del dia, com ara les novetats de la Bosch i Cardellac, els colors que es portaran la temporada de primavera-estiu de 2026. I en esports, hores claus per saber quina banqueta ocuparà Ignasi Sanabra. L'exentrenador de l'Europa té dues propostes de Segona Federació sobre la taula, una del Sabadell i l'altra de l'Espanyol B.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comprovem com funciona aquesta hora el transport públic. Albert Garran, des del Transmet, bona tarda.
Doncs a dilluns, on seguim amb les afectacions a Rodalies, on segueixen igual que la setmana passada. En primer lloc, la línia R3 amb servei alternatiu entre Montcada, Ripollet i Fabra i Puig. I també, per altra banda, la línia R4 amb circulació entre Manresa i Hospitalet amb dos trens per hora i sentit. I també circulació entre Sant Vicenç de Calders i Hospitalet amb quatre trens per hora i sentit. Com a novetat en aquesta línia, a partir d'avui, els trens que finalitzaven a Castellbisbal finalitzaran a Martorell Central. I, finalment, la línia R7 encara no presta servei habitual. Ara sí, de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, les principals incidències les trobem a aquesta hora a la frontera amb França per les noves protestes de la pagesia catalana. En aquests moments estan tallades per manifestació la P7 a Llers, a la frontera en sentit nord i a la frontera en sud, desviaments per la Nacional 2 i també per l'autovia A2. També està tallada la C38 a Molló en sentit França, la Nacional 152 a Puigcerdà, la Nacional 230 i la Nacional 141 a Busos, i la Nacional 145 entre la Seu d'Urgell i les Valls de Valira. Pel tall de la P7 de Llers a la frontera, en sentit nord, també s'estan fent desviaments, com us dèiem, per la Nacional 2 i l'autovia 2, i els camions, això sí, han de fer un canvi de sentit i continuar per la P7.
La notícia del dia.
Torna un cop més la Festa del Cinema. Des d'avui fins dijous podrem anar als cinemes per 3,50 €. A Sabadell, la celebració de la festa és garantia de públic. En l'última edició, celebrada el mes d'octubre, més de 6.000 persones van acudir a les sales de cinema de Sabadell. Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda.
Va, explica'ns com funciona això de la Festa del Cinema.
Doncs mira, és ben fàcil. No cal registrar-se al lloc ni treure entrades anticipades. Durant 4 dies, totes les sessions de tots els cinemes de la ciutat ofereixen les entrades a 3,50 €. Una proposta que el que vol és potenciar que la gent vagi al cinema i que les sales s'omplin. Així ho s'expressa el gerent dels Cinemes Imperial i Eix Macià, Miquel Gratacós.
No hi ha excusa per anar al cine. Que els diners no siguin un problema, en aquest sentit. I nosaltres seguirem. No perquè sigui més barat, ho farem pitjor cine. Nosaltres seguirem fent el millor cine del món a un preu més econòmic, perquè la gent que no ve normalment, doncs que tingui l'oportunitat o que no tingui excuses per no venir.
I repassem ràpidament, Helena, la cartellera dels Cinemes Imperial i de l'Eix Macià per aquests dies.
Als cinemes de la ciutat hi ha propostes per tothom. Pels amants de la música i les biografies trobem Back to Black, la biografia ficcionada d'Amy Winehouse. Pels amants de les pel·lícules de por tenim El exorcismo de Georgetown, amb Russell Crowe al capdavant, i també tenim Tarot. Tres pel·lícules d'acció, pels que us agrada una mica l'adrenalina, Furiosa, El reino del planeta de los simios i Arthur, i pels més petits, l'última de Garfield i també una nova que es diu Amigos Imaginarios.
Per cert, Helena, que no només hi ha la festa del cinema amb aquestes entrades a 3,5 euros, sinó que continuen amb més promocions, en aquest cas adreçades a la gent més gran.
Exacte, si teniu més de 65 anys, recordeu que cada dimarts, tots els dimarts, podeu anar al cinema per només 2 euros.
Va, no deixem el Cinemes Imperial perquè d'aquí a uns mesos comptarà amb una de les sales de projecció més modernes de l'Estat. Comptarà amb les últimes novetats en matèria de llum projectada i les butaques de la sala seran d'última generació.
Sí, l'altre gran canvi serà el disseny de so, que serà immersiu. Ho explica Miquel Gratacós un cop més, el gerent del Cinemes Imperial i de l'Eix Macià.
El sistema de so Dolby Atmos és un sistema de so, evidentment, digital, envolvent, que el que fa és generar una imatge tridimensional en l'espai, no només a ambients de la dreta i a l'esquerra, sinó també hi ha ambients en el sostre, amb el qual genera un so absolutament envolvent, és a dir, de 360 graus, per dalt, per baix, a dreta i a esquerra, davant i darrere, amb el qual quedes més immers dintre de la pel·lícula.
I més canvis, la tècnica de projecció millorarà amb una font de llum constant, amb làser i amb la màxima densitat.
Un sistema de projector làser amb resolució 4K, que és el màxim que podem fer ara, amb el contingut el que es fa a les pel·lícules, i que fins ara nosaltres teníem totes les sales són 2K, en aquest cas doncs, serà una sala 4K, que és més detall, més llum, més color, més nitidesa, amb un espai immillorable.
I més coses, també hi sumem unes butaques encara més còmodes. Les obres, per cert, ja estan en marxa i oportunament s'anunciarà la seva posada en funcionament.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Les 2:07, la Fundació Bosch i Cardellach s'ha volgut reinventar amb una nova àrea interna encarregada d'analitzar diferents problemàtiques de Sabadell. S'anomena Bosch i Cardellach Lab i, de moment, ja ha posat l'ull sobre tres qüestions. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, que són l'impacte de la crisi del 2008 als pressupostos municipals, la realitat socioeconòmica de Campoiganer i l'estat del tercer sector. Fa pocs dies que van presentar les conclusions d'aquest últim informe i pròximament presentaran les dels altres dos. La intenció és anar a detectar possibles problemes que afectin Sabadell, però també altres territoris sense descuidar les seves tasques habituals, basades principalment en la divulgació. Glòria Dalmau, la directora de la Fundació, ha explicat al Cafè que és la seva manera d'adaptar-se als nous temps.
El món ha canviat molt i Sabadell també ha canviat molt, no? Llavors ens hem adaptat en els temps. I ara, aquests últims anys, els canvis són en progressió geomètrica, no aritmètica. Aleshores ens hi hem de fer més. Volem participar de la vida de la ciutat, volem ser-hi, volem una mica doncs, dir el que pensem i una mica que se'ns tingui en compte.
Però tot això no ho faran ells sols, sinó que intentaran col·laborar en la mesura del possible amb altres actors de la societat. De fet, en dos d'aquests tres projectes han treballat conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
I la sabadellenca Noemí Zafra és la nova vicepresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC. Zafra s'incorpora a l'equip de treball presidit per Lluís Llach, que s'ha marcat com a objectiu condicionar i apretar els partits polítics.
En declaracions a Ràdio Sabadell, Zafra ha afirmat que està molt contenta amb aquesta nova responsabilitat i defensa que el que toca fer ara és anar a treballar.
El que vull és treballar molt. Molt, molt, molt. Tot l'equip, de fet, tot el secretariat nacional que hi som, els entrants i els sortints, i els que repeteixen. Vull dir que aquí la feina és compartida i el que volem és recollir aquest independentisme que està a casa. Hi ha molta gent que segueix a peu de canó, per sort per tothom, però hi ha molta gent també doncs, que s'ha apagat una miqueta i està així somorta, i engrescar-los que vinguin al nostre projecte, anar-se unint i anar fent feina.
Després d'un procés deliberatiu llarg i convuls, Zafra defensa que dins l'Assemblea no hi ha blocs i defensa que tot ha estat molt transparent i transversal.
Quan fas un exercici d'assemblea, o sigui, d'escoltar a tothom i de prendre la decisió a partir de la democràcia deliberativa, això té un cost molt alt, en tant, tu has de convèncer amb arguments. Llavors parles molt i es va allargar molt el primer dia, ens vam poder entendre, ens ha allargat molt el segon dia i això què vol dir? Que encara som més sans, democràticament parlant, més plurals, més diversos, amb més sensibilitats, més transversals.
El nou president, Lluís Llach, s'ha marcat com a fita del Secretariat Nacional millorar la comunicació entre les bases i la cúpula de l'entitat i ha assegurat que la independència serà el seu objectiu únic.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions europees a Ràdio Sabadell.
La campanya electoral per al 9J encara a la recta final. Ara bé, a casa nostra s'està parlant més de temes com l'amnistia, la imputació de la dona de Sánchez o la guerra de Palestina, que no pas d'altres temes que depenen directament de les institucions europees. D'altra banda, i segons el CIS, que a més avui l'últim baròmetre sobre aquestes eleccions, el PSOE es manté al capdavant de la cursa electoral per als comicis de diumenge amb un avantatge de 3 punts respecte del Partit Popular.
Les eleccions europees a Ràdio Sabadell.
El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha carregat contra Salvador Illa per continuar postulant-se com a candidat a la investidura de Catalunya.
Comín ha demanat al primer secretari del PSC que entengui que el bloc independentista suma 59 diputats, mentre que l'alternativa unionista progressista, com l'ha qualificat, en suma 48. Per tot plegat, el candidat juntaire ha instat Illa a aplicar-se una cura d'humilitat.
Això em fa tenir esperança que Salvador Illa serà prou humil per entendre que no té majoria per ser president, perquè jo veig que ell segueix insistint en postular-se per la investidura, però potser la humilitat l'hauria de portar a entendre que el bloc independentista té 59 diputats i l'unionisme progressista 48. Les matemàtiques són unes grans aliades de la humilitat, perquè t'obliguen a reconèixer la realitat tal com és.
Des del Partús, Toni Comín també ha exigit explicacions a Pere Aragonès sobre per què va convocar unes eleccions catalanes 3 setmanes abans del 9 de juny.
Quin interès el va portar a posar unes eleccions 3 setmanes abans de les eleccions europees? Jo desconec la resposta. Però, en tot cas, l'argument del cansament l'hem de combatre. L'hem de combatre i el combatrem amb tota la força nosaltres durant aquests dies. Per tant, farem una crida al vot en interès dels ciutadans del nostre país.
Javi López, candidat del PSC a les eleccions del 9J, creu que la Unió Europea avala les polítiques de Pedro Sánchez, que han permès assegurar superar la crisi amb Catalunya.
En una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies, el candidat socialista ha afegit que des de fora s'ha pres nota del resultat de les eleccions catalanes, que, entre altres qüestions, suposa la pèrdua, per primera vegada, de la majoria nacionalista al Parlament.
La distància et permet veure, diguem, les coses de forma més nítida, no? I el que és vist des de fora és, igual que el 2017, des de la Unió Europea es va enviar el missatge, jo crec que força clar i explícit, la Unió Europea l'hem construït per no tindre noves fronteres, i això ho haureu de resoldre vosaltres, políticament. Igual que ha passat això, jo crec que des de fora es reconeix que la política de Pedro Sánchez ha permès superar la crisi constitucional més greu que havia tingut Espanya en 45 anys.
D'altra banda, ha considerat raonable que els joves puguin votar a les europees a partir dels 16 anys, com ja passa en països com Bèlgica, Alemanya, Malta i Àustria.
De fet, és una mesura que havia reivindicat quan estava una organització política juvenil, el vot als 16 anys. És raonable que si pots treballar, pots prendre decisions al voltant de la teva vida transcendentals, pagar impostos a l'Estat amb un contracte laboral, puguis participar d'aquesta decisió.
La cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, Diana Riba, també ha parlat avui sobre una possible investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.
En una entrevista a Ser Catalunya, Riba ha insistit que seria una investidura amb condicions, que passarien per un finançament singular per a Catalunya i un full de ruta clar, ha dit, pel referèndum. Ara bé, la candidata republicana ha emplaçat el PSC i Junts a pactar entre ells.
Que parlin, ells han guanyat, ens han passat per sobre en aquestes eleccions, que ens vinguin amb unes propostes clares. Nosaltres ara ja ho posem sobre la taula, ha sigut molt clara la secretària general Marta Rovira, finançament singular i un camí cap a aquest referèndum que tant necessita el poble de Catalunya.
Ribà també ha apuntat que cal garantir que totes les persones exiliades, a dir literalment, tinguin veu i vot al Parlament per constituir-ne la mesa el pròxim dia 10. D'altra banda, la candidata d'Esquerra per al 9J ha animat els joves des d'un acte a Mataró a votar el pròxim diumenge. L'objectiu assegurat és frenar l'extrema dreta de Vox i Le Pen perquè no sumi la majoria parlamentària.
Ens la poden fer un neonazi alemany, un racista de Le Pen o un fascista de Vox. Per tant, hem d'anar tots a votar perquè no siguin ells la majoria.
La cap de llista de Podem a les eleccions europees, Irene Montero, demana al president Sánchez que exigeixi a Nacions Unides el desplegament dels cossos especials militars anomenats cascos blaus a Gaza per assegurar zones segures i permetre l'entrada d'ajuda humanitària.
A més, Montero ha reivindicat a Barcelona l'esquerra que no es queda en silenci.
La izquierda que no guarda silencio. La izquierda que sabe que el silencio es cómplice de los maltratadores, de los agresores, de las injusticias. La izquierda que no espera que otros hagan las cosas. Las feministas que hacemos que las cosas pasen. Que hacemos política con el corazón, sin hipocresía. Así que adelante, compañeras. Que la lluita es per la vida. Y la vida siempre puede más.
El cap de llista de Ciutadans a les eleccions del 9J, Jordi Cañas, ha defensat invertir en defensa i ha interpel·lat la líder de Podem en aquests comicis preguntant-li si per Ucraïna vol la pau d'un cementiri.
Yo le dije el otro día a Irene Montero, vaya usted a la Plaza Roja y le dice a Putin que se vaya de Ucrania. No queremos la Europa de la paz, de la diplomacia, no queremos guerra, no, que, no le enviemos armas a Ucrania, no, le enviamos faxes, no, o flores, ¿no? Oye, flores sí, para ponerles en los muertos que ha provocado Putin. Porque Putin rompe la paz. La paz es un equilibrio. ¿Quién rompe la paz? La rompe Putin.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, obre la porta a una moció de censura contra Pedro Sánchez després del 9J.
Ho ha dit en una entrevista a Antena 3, en la qual ha insistit que faran servir totes les eines al seu abast per fer fora Sánchez de la Moncloa.
Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto. Es lo que le puedo decir para ser un poco serio y para respetar un poco las instituciones de mi país.
El candidat dels comuns a les eleccions, Jaume Asens, defensa que l'única suma viable per a la mesa del Parlament és la progressista.
En aquest sentit, ha obert la porta que sigui Esquerra qui presideixi la cambra per fer possible l'acord. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha dit que és una opció preferible a cedir la presidència a Junts.
El candidat de Vox a les europees, Jorge Buxader, ha instat el PP a trencar el que ha titllat de gran coalició amb els socialistes i altres partits d'esquerres a Brussel·les.
En una entrevista a Ràdio Nacional, Buxader s'ha mostrat convençut que el seu partit aconseguirà incrementar la seva representació a la Unió Europea. També ha criticat Ursula von der Leyen pel Pacte Verd.
Segueix tota la informació de les eleccions al Parlament Europeu a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
Deixem de banda la política per parlar de tendències, perquè el color verd serà el color de moda d'aquí a 2 anys. Així ho ha vaticinat l'ESDI en el Congrés Internacional de l'Intercolor, que enguany s'ha celebrat a Bali.
La temporada de primavera-estiu 2026 es portaran els tons verds tirant a càlid. Per decidir, un grup d'experts ha estudiat diferents variables agrupats en els conceptes de calidesa, genuïnitat, identitat i harmonia. Anna Armentano, experta en color i professora de l'ESDI, s'agafa la identitat per augurar que es portarà el verd.
Eclecticisme cromàtic, es portaran certs tons, però a mi m'agrada molt també la tercera carta que hem esmentat, que és la d'identitat, no? Llavors jo aquesta interacció entre uns verds frescos i uns tons càlids, taronjats, rosats, jo crec que, mira, no sé per què apostaria més cap aquí, perquè és més fàcil a la lectura, potser, no? Tons càlids femenins amb verds femenins i frescos.
En canvi, el color préssec és el color d'aquest any, segons l'ESDI, també. Per determinar-ho, diuen, també hi influeixen molts factors geopolítics, econòmics i bèl·lics.
Repassem altres qüestions en format més breu. Una cinquantena de nens de Sabadell han participat al programa L'Èxit aquest curs.
Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Bofill que vol fomentar l'èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora. Enguany hi ha participat alumnes de quart de primària de les escoles Agnès Armengol, Andreu Castells, Calvet d'Estrella, Floresta, Font Rosella, Joan Maragall i La Romànica. L'Èxit consisteix en que voluntaris i infants es reuneixen un cop per setmana per llegir plegats. Dijous passat es va fer l'acte de cloenda del programa a la Biblioteca Vapor Badien, que hi van participar més de 140 persones.
L'oficina de l'Agència Tributària Sabadell al carrer Riego ha iniciat avui l'atenció presencial per a la campanya de la renda de 2023.
Sí, però s'ha de demanar cita prèvia. Alhora continua vigent el servei telefònic per presentar la declaració de la renda de l'exercici del 2023. Segons dades de l'Agència Tributària, ja s'han retornat més de 6.000 milions d'euros a més de 8 milions i mig de contribuents després de 2 mesos amb la campanya en funcionament.
L'Institut d'Investigació i Innovació per Taulil i 3PT ha incorporat Salvador Ventura com a nou director.
Substitueix d'aquesta manera el doctor Lluís Blanc, que és a punt de jubilar-se. Ventura és biòleg i bioquímic i assumirà el càrrec a partir de l'1 de setembre d'aquest any. Entre el 2017 i el 2020 va dirigir l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'any 2022 va rebre la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic i recentment ha estat elegit membre de l'Acadèmia Europea.
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització dedicada a cultivar marihuana en naus industrials de l'àrea de Barcelona i també a Castellà del Vallès.
Sí, en l'operatiu es van detenir 10 persones presumptament vinculades al grup. Les primeres detencions van ser el 21 de maig i 2 dies després els Mossos van arrestar 2 homes més a la Pineda de Vilaseca. A tots ells se'ls acusa de delictes contra la salut pública en la modalitat de tràfic de drogues i de pertànyer també a una organització criminal. De fet, les detencions són fruit d'una investigació iniciada al gener després de descobrir una possible plantació de marihuana en una nau de Castellà del Vallès. La feina dels agents va revelar que hi havia un grup estructurat encarregat del cultiu en aquesta nau i en altres plantacions de la zona de Barcelona. Amb tots aquests indicis, el passat dimarts es van fer les entrades i recerques a les instal·lacions i s'hi van detenir 10 homes d'entre 21 i 48 anys. També es van intervenir 1.471 plantes i prop de 7.000 euros en efectiu.
I acabem, l'Ajuntament s'il·luminarà avui de color blau pel Dia de la Llengua de Signes Catalana.
Sí, és a petició de l'Associació de Persones Sordes de Sabadell. La iniciativa s'emmarca en el Blue Light Challenge i dona suport a la llengua de signes pròpia i les altres existents al món.
El 16 de juny, gran festa i cursa solidària Sabadell corre pels nens i les nenes, 7a edició. Fes la teva inscripció a www.correpelsnensilesnenes.cat. El recaptat anirà a renovar els espais de la unitat neonatologia d'Hospital Parc Taulí. Ja sabeu, el 16 de juny, tots al Parc Taulí a participar a la 7a edició de la cursa solidària de Sabadell corre pels nens i les nenes. Apunta!
Ràdio Sabadell. Notícies.
Les 2:22, els pagesos catalans tallen la frontera amb França en una nova jornada de protestes.
Les mobilitzacions estan convocades per la plataforma Revolta Pagesa i compten amb el suport d'altres associacions agràries de l'Estat i els pagesos de França. Entre les peticions que fan hi ha més seguretat alimentària sobre els productes importats, prioritzar els locals i menys pressió fiscal en les energies. A d'hores ara, les carreteres tallades són l'AP7 a la Jonquera, la C38 a Coll d'Ares, la N152 a Puigcerdà, la N145 a la Seu d'Urgell i la N230 a Bosot. Les protestes s'allargaran durant 24 hores.
I arran de les protestes, els transportistes s'han queixat que els talls dels pagesos causen un greuge evident per al sector i han reclamat solucions.
Les organitzacions de transportistes CETCAT i COT han emès un comunicat en què insten l'administració a garantir la lliure circulació dels vehicles.
La Comunitat Palestina de Catalunya presenta un recurs a l'Audiència Nacional per demanar que se suspengui l'enviament d'armes a Israel.
La Comunitat Palestina ha fet el pas després que fa 3 mesos presentés un requeriment al govern espanyol en la mateixa línia, que no ha obtingut resposta. Els demandants denuncien que Espanya no ha suspès les llicències d'exportacions vigents, manté les importacions i permet el trànsit de material de guerra als ports.
I acabem, Clàudia Sheinbaum ha guanyat les eleccions presidencials de Mèxic.
Els resultats oficials li atorguen pràcticament el 60% dels vots. La candidata oficialista del partit de l'actual president, Andrés Manuel López Obrador, es convertirà en la primera dona en ocupar el càrrec. Sheinbaum s'ha imposat clarament als candidats de l'Aliança de Partits Opositors i del Moviment Ciutadà. Les eleccions d'aquest diumenge han estat les més grans de la història de Mèxic, amb 98 milions de persones cridades a les urnes per a la renovació de més de 20.000 càrrecs públics.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
6 minuts per arribar al punt de 2 quarts. Es manté la gran incògnita dels últims dies al centre d'esports. Qui entrenarà l'equip per la quinat? Adriana Arroyo, bon dia.
Bon dia, Núria.
Avui pot ser un dia clau per saber la banqueta que ocuparà Ignasi Sanabra.
Sí, l'exart la quinat és un dels tècnics que té a l'agenda el Sabadell. El barceloní ja ha confirmat que no seguirà a l'Europa, on estava les últimes temporades. De fet, ja té recanvi al club gracienc, que és Adai Benítez. El ja exescapulat té sobre la taula una oferta de l'Espanyol B, també de segona federació, a banda de la del centre d'esports. Amb Lucas Viales ja confirmat fa dies com a director esportiu arlequinat, el següent pas ha de ser aquest, el de l'entrenador, i tot dependrà segurament de la decisió que prengui Sanabra.
Més qüestions. La temporada dels dos sèniors de l'Oar Gràcia s'ha tancat oficialment amb l'eliminació tant del masculí com del femení de la Copa Catalana d'Handbol.
En el cas de les dones, caient per la mínima 32-33 a les semifinals contra la Roca, les verdiblanques es van quedar a molt poc de remuntar 7 gols de desavantatge. Ho va evitar la portera rival, com destaca l'entrenadora de l'Oar femení, Carol Carmona.
Vam tenir pilota per empatar durant 3 o 4 vegades de manera consecutiva i ens vam topar amb la portera, ens va parar molt, vam tenir una bona decisió en el llançament, tot i que la portera també ens va parar algunes, vam tornar a marxar 2 o 3 gols de diferència i ja va, no ens va donar temps. Vam estar fins al final lluitant el partit, però la Roca va estar molt més regular que nosaltres.
De fet, es va acabar proclamant campiona la Roca del torneig, derrotant a la final l'anfitrió de la final a 4, el Sant Joan d'Espí. El masculí de l'Oar, per la seva part, va caure a quarts de final a la pista del Sarrià per un clar 31-24. Bernat Correro és el capità dels graciencs.
Anàvem amb moltes baixes, amb 3 primeres línies només, i bueno, jo crec que s'ha lluitat, però bueno, el Sarrià al final a casa seva, i això ja et dic, amb poca rotació a nosaltres, doncs ha sigut difícil, però bueno, s'ha donat la cara, jo crec que és el més important, els joves han pogut agafar minuts.
A Sarrià de Ter es van acomiadar de l'Oar Lluís Marrugat, Oriol Miró, Carles Bonàs i Isma Vendrés, que deixen de ser jugadors de l'equip, i també marxant Joan León i Carlos Galisteo.
Aleix Gómez, a més, ha aixecat el 5è títol de la temporada a la Copa del Rei d'handbol masculí.
Victòria còmoda contra el Torrelavega Càntabra amb 4 gols del sabadellenc a la final jugada a Jaén. És la 28a Copa del Barça. El títol arriba just abans de la Final Four de la Champions que els d'Ortega disputen aquest cap de setmana a Colònia.
I en handbol platja, Remei Prat es prepara amb la selecció espanyola per disputar el Mundial de la Xina.
Una cita que se celebrarà entre el 18 i el 23 de juny a l'illa de Pingtan. El combinat estatal ve de disputar el torneig internacional d'Espanya, la línia de la Concepción a Cádiz, juntament amb les seleccions de Portugal i Eslovàquia, i s'han dut el trofeu amb contundència, sense cedir ni un sol set en els 5 partits que ha jugat. Des d'avui, la sabadellenca i la resta de l'equip es concentren a Antequera per continuar preparant aquest campionat del món.
Emma García s'ha penjat la medalla d'or a la tercera parada de la Copa del Món de Natació Artística de Markham, al Canadà.
En el seu retorn a la competició, després de l'absència a París per la lesió del seu company en el duet mix, Denis González, tots dos han estat primers a la rutina lliure, sobrepassant els 200 punts i superant la parella italiana i les dues del Kazakhstan. La sabadellenca ja havia fet plata a Pequín amb Jordi Cáceres. Per la seva part, l'altre representant del Natació Sabadell, la jove Xènia de la Puente, ha estat quarta a l'exercici lliure per equips i cinquena a la rutina acrobàtica. La pròxima gran cita serà l'europeu, que es disputa del 10 al 23 d'aquest mes a Belgrat, a Sèrbia.
I en ciclisme, David Domínguez ha signat un top 10 al Gran Premi a Vimota, a Portugal.
El ciclista de la Viludo Louletano ha estat desè en aquesta cursa de 3 dies que ha tingut com a guanyador el rus Artem Nitsch, mentre que un altre sabadellenc, Raúl Rota, ha estat 26è amb el Ràdio Popular Paredes Boavista, i el seu germà Òscar, del Zamora Enamora, el 40è de la General.
D'altra banda, Marta Romance participarà a la Volta Catalunya Femenina, la primera edició que es fa per etapes.
La sabadellenca ve de córrer a la Volta Andalusia, on ha estat 62a, a la General, lluny de la guanyadora de Mavi García. El seu equip, el Maxi Baxter, l'ha confirmat en la llista de participants d'una prova que arrenca divendres i s'allargarà fins diumenge. El plat fort és l'ascensió a la Molina de dissabte.
En squash, Iker Pajares cau a les primeres de canvi al British Open de Birmingham, a Anglaterra.
El sabadellenc es va veure sorprès pel número 50 del món, Henry Leung, i va perdre per 1-3 en 50 minuts. L'esquaixista local va guanyar la primera màniga 11-8, però el hongkongès va remuntar el partit enduent-se els altres 3 sets de forma contundent, 11-6, 11-2 i 11-3. Aquest torneig de categoria platí ha estat l'últim de la temporada per Iker Pajares.
Gràcies, Adri.
Fins ara.
El temps.
Han de pujar força les temperatures aquesta setmana, li preguntem a Luis Mi Pérez.
Una situació una altra vegada variable, canviant i traïdora en algunes comarques. Sí que el matí del dilluns ha començat ben tranquil, amb alguns núvols baixos poc importants, però ja a hores d'ara tornen a formar-se aquests núvols de tempesta que aquesta tarda, déu-n'hi-do com arribaran a descarregar a moltes comarques del nord del país, sobretot a tot el Pirineu, des del de Lleida fins al Gironí. I també al nord de la Catalunya central tindrem aquestes tamborinades intenses i amb calamarsa. Les tempestes més fortes cauran al Berguedà, al sud del Ripollès, al Lluçanès i a la comarca d'Osona. També algun xàfec ja avançat de la tarda arribarà fins a la costa Brabassut o l'Alt Maresme, també al voltant del Montseny o cap al Mollanès i les muntanyes del Vallès Occidental. Quan més cap al sud, tindrem molts més moments de clarianes, amb força vent de brisa, molta marinada i una temperatura que avui tornarà a fregar els 30 graus a ponent. Aquesta matinada tindrem algun ruixat fugaç, però demà al matí tornarà a sortir un bon sol. Ho seguirem a la xarxa.
Pràcticament dos quarts, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm